Notícies en xarxa, edició matí. Amb Vanessa Raja.
Bon dia. A partir d'avui, pràcticament tot Catalunya entra en fase 1 de desconfinament, menys Barcelona i la seva àrea metropolitana, que encara no hi arriben, però sí que veuran reduïdes una mica les restriccions. Lleida, Girona, Catalunya Central, Garraf i el Penedès avancen aquest dilluns un grau en la desescalada. I això vol dir, entre d'altres coses, que tornen a obrir les terrasses de bars i restaurants i que es permeten les trobades de fins a 10 persones. El petit comerç també podrà obrir sense haver de donar cita prèvia als clients. Aquesta última és precisament la principal excepció que també s'autoritza a la capital catalana, al Baix Montseny, al Maresme i altres comarques metropolitanes en aquesta fase 0 i mig que se'ls ha autoritzat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns. Avui és 18 de maig i avui recuperem el format presencial als estudis de la xarxa i sense perdre de vista, com sempre, la connexió amb el territori. Repassem més qüestions de la jornada, com per exemple que els nous contagis per coronavirus cauen a la meitat en un sol dia a Catalunya i es queden en 102, la xifra més baixa de tot el confinament. Els morts continuen a la baixa malgrat un lleu repunt de 43 víctimes. El govern espanyol regularà els propers dies l'ús obligatori de mascaretes en els espais públics. Respon així a una de les principals demandes de l'última videoconferència amb els presidents autonòmics. A Catalunya, Quim Torra ha tornat a reclamar el retorn de competències i el pagament pendent dels expedients de regulació temporals. La Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes demana més concrecions i garanties de seguretat pel retorn a les aules que Educació preveu quan s'arribi a la fase 2 de desconfinament. La idea del govern és començar el curs que ve amb grups d'un màxim de 15 alumnes. I el CAP Sant Cugat és l'únic centre d'alt rendiment que pot obrir les portes aquest dilluns. La mesura de desconfinament podria beneficiar d'entrada un centenar d'esportistes. I abans d'abordar els serveis, recordem que en les últimes hores s'ha pogut reobrir el trànsit en pas alternatiu la carretera de la Guingueta d'Àneu al Pallars Sobirà, afectada des de dissabte per una esllavissada. Ara anem a repassar quin és l'estat del trànsit a la xarxa viària catalana des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Molt bon dia, doncs a aquesta hora del matí la circulació és fluida, la xarxa viària catalana només hi ha una única incidència, es dona pas alternatiu al camí de Can Pirma, la Guingueta d'Àneu, de Borgonya-Porre després de les esllavissades. Pel que fa al volum del trànsit, descens ahir de més del 80% respecte a un diumenge normal a l'àrea metropolitana de Barcelona, tot i que la quantitat de vehicles que circulen entre setmanes suposa al voltant del 50% del volum que hi havia abans de l'estat d'alarma. Acabem també recordant que continuen havent-hi controls de mobilitat i que es mantenen els controls fronterers d'entrada al país. Seguint l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. I segons informa Transmet, en aquests moments hem d'advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que per una avaria les instal·lacions entre Sant Sadurní i Martorell, els trens de la línia R4 circulen en tots dos sentits amb retards que poden superar els 15 minuts. I tanquem portada amb la previsió del temps, connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, molt bon dia.
Hola, bon dia. Comencem aquesta jornada ja amb un temps força suau, amb domini del sol a bona part de Catalunya, només alguns núvols en punts de la Costa Brava, cap a la zona de la Sada, del Gironès, i núvols que s'han d'anar trencant ràpidament. Avui parlarem d'un ambient càlid i a diferència d'aquesta setmana s'espera una setmana força tranquil·la. Avui amb una temperatura màxima que podrà pujar fins als 27 graus, aquesta més alta en punts de Ponent o bé cap a l'interior de les comarques de les Terres de l'Ebre. I a més, també cal afegir el creixement d'algunes nuvolades en punts del Prepirineu que podrien deixar algun ruixat local, però no molt important. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Catalunya acomiada del confinament més estricte i a partir d'avui pràcticament tot el país es troba ja a la fase 1 de la desescalada. I entren de ple Lleida, Girona, Catalunya, la Catalunya Central, volem dir, Garraf i l'Alt Penedès. Mentrestant, Barcelona i la resta d'àrea metropolitana queden encara a mig camí, però també podran obrir els comerços sense necessitat de cita prèvia. Repassem què es pot fer i què no es pot fer en les diferents fases des d'avui mateix, en aquesta crònica que ens deixa la Norma Lebrero.
El petit comerç podrà obrir sense haver de donar hora als clients. Ho podran fer els establiments petits de menys de 400 metres quadrats, en cap cas dels centres comercials tancats. Totes les biblioteques podran tornar a obrir per oferir servei de préstec de llibres. S'ha de fer la petició de documents per correu i passar-los a recollir. Els llibres hauran de passar una quarantena quan es retornin. Els museus també poden obrir reduint l'aforament a una tercera part. Les esglésies poden tornar a obrir portes amb un terç d'aforament. Als enterraments es permet l'assistència a un màxim de 15 persones si és a l'aire lliure o de 10 en un recinte tancat. Les escoles també tornen de mica en mica a l'activitat. A partir d'aquest dilluns poden començar a fer feines de desinfecció i administratives, en cap cas amb alumnes i professors. En aquesta mitja fase, a l'àrea de Barcelona es permet l'obertura del CAR de Sant Cugat. És l'únic centre esportiu que podrà tornar a l'activitat. La resta de gimnasos han de continuar tancats. A Barcelona i la seva àrea metropolitana continua prohibit fer ús de les terrasses de bars i restaurants. Tampoc es permeten encara les trobades d'amics i familiars. Però, en canvi, sí que es permetrà a les comarques de Girona, Catalunya Central i Lleida, que aquest dilluns entren a la fase 1. Les terrasses de bars i restaurants podran obrir amb un 50% de capacitat. També es reobren els hotels i allotjaments turístics que hauran de mantenir clausurades les zones comunes.
Doncs trepitgem ara el territori, anem a veure com encara en aquesta nova etapa de la desescalada. Comencem amb els companys de Televisió de Girona, Dani Vilà i Xavi Mario. Molt bon dia, Dani, com estàs? Com us trobeu? Què ens expliques?
Bon dia, doncs mira, des d'aquí, des del centre de la ciutat de Girona, just a la plaça Independència, segurament la plaça més europea, i la imatge d'aquesta hora doncs és dels primers valents, dels primers bars-restaurants que sí, que s'han decidit obrir el primer dia i a primera hora de l'entrada de la fase 1, en aquest cas de comarques de Girona i de la capital gironina, com veiem, doncs, de les primeres persones, perquè mentre ens esperàvem doncs ja un parell de persones més s'han assegut, fins i tot han immortalitzat en fotografia aquest primer cafè de la fase 1 que ja podíem fer aquí amb una taula, i per tant doncs, aquest primer bar que sí, com veieu, pogut veure amb aquestes tres taules separades amb les mesures, amb les distàncies que pertoca per garantir la seguretat i evitar la transmissió de la Covid-19. Tot i això, ens pensàvem que hi hauria molt més moviment, perquè aquesta plaça, ara podreu veure que us ensenya en Xavi, aquesta plaça és una plaça on està absolutament plena de taules tot al seu voltant, i en canvi doncs, la taula que veiem d'aquest bar és l'única que de moment s'ha obert. Des de l'Associació d'Hostaleria de Girona, dissabte es queixaven que no acaben tampoc de saber com podien disposar aquestes taules en cas d'haver d'ocupar més espai del que ocupaven habitualment. Ahir l'Ajuntament doncs, indicava que trucaria a bars i restaurants per acabar de concretar com es podia fer, i com veieu, aquestes imatges aquí, totes aquestes zones de parasols absolutament buit, i per tant amb molt poc moviment, més enllà doncs, de la gent que va i ve cap als seus llocs de treball. Dijous informava des de l'Ajuntament de Girona la mateixa alcaldessa i el regidor d'Urbanisme que 52 establiments es havien posat en contacte amb el consistori per veure doncs, com podien fer aquesta disposició de taules, i ahir, en principi, els tècnics municipals havien de trucar a 33 establiments que formalment havien sol·licitat aquesta ampliació de les taules. El que també us podem dir, perquè doncs, quan veníem cap a la Televisió de Girona hem pogut veure també, per exemple, l'Avinguda Pericot, un parell de taules i un parell de persones doncs, que també feien aquest cafè des de primera hora, i a la Costa Brava, molt important doncs, aquest sector econòmic, el sector turístic de la Costa Brava, com heu pogut veure per darrere passa, a més, la neteja diària, que això doncs, no s'ha aturat ni en confinament, però la Costa Brava també obre, però a mig gas. Ens deien, per exemple, des de Lloret de Mar, doncs la meitat més o menys preveia obrir a la zona del passeig. També a Tossa hi havia ganes d'obrir, tot i que per la seva situació deien segurament no vindrà encara molta gent, però que la gent del poble doncs sí que té ganes, i això és el que detectaven també diverses associacions d'hostaleria, que la gent té ganes de poder fer aquest cafè, aquest refresc amb una terrassa, i per tant doncs avui començarem a tenir aquestes imatges aquí a la ciutat de Girona i a comarques gironines amb l'entrada a la fase 1.
En tot cas, una fase 1 tímida, podríem dir-ho així, però també són les 8 del matí, per tant, siguem una miqueta també generosos amb això dels horaris. Veiem com evoluciona el matí. Moltíssimes gràcies, Dani Vilà i Xavi Mario, per aquesta connexió, per explicar-nos com s'està llevant la ciutat de Girona en aquest primer dia de fase 1. Gràcies, que vagi molt bé. Molt bon dia. Hem conegut com fa front al canvi de fase a la ciutat de Girona. Veiem ara els casos de Lleida i d'Igualada amb els companys de Lleida Televisió i de Canal Taronja Noia.
Bon dia. Lleida entra avui a la fase 1. Molts comerços i empreses poden reobrir i tornar a l'activitat amb la voluntat de començar a donar oxigen a l'economia del territori. La gran majoria dels establiments que romanien tancats tenen previst obrir adequant-se a totes les mesures de seguretat establertes. El president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó, celebra el pas a la fase 1 i demana injeccions de liquiditat urgents per evitar el tancament d'empreses.
Tenim una crisi econòmica sense cap precedent. El que necessitem és que s'injecte la màxima de liquiditat. Això ha de ser l'abans possible, perquè si això els governs no ho fan ja, això es comportarà un tancament d'empreses.
Es calcula que en l'eix comercial havien obert un 20% de les botigues i que aquesta setmana ho faran la gran majoria.
Bon dia. Des d'avui la Conca d'Òdena i bona part de la comarca de l'Anoia ja són dins la fase 1 del desconfinament. Per tant, el territori amb el brot inicial i més virulent de Catalunya de la Covid-19, que va obligar a confinar 4 municipis de forma perimetral, ja pot gaudir dels beneficis d'aquesta nova fase de desescalament. La situació ara mateix a la zona està controlada. Hi ha llits d'hospital i UCI lliures i la mortalitat s'ha igualat amb els decessos habituals de la Conca. Un dels canvis principals en aquesta nova fase és que la Rambla Sant Isidre es tallarà el trànsit de forma permanent. Així ho explica l'alcalde d'Igualada, Marc Castells.
Ateses les mesures sanitàries que limitaven l'aforament, això permetrà doncs, tenir una major capacitat en els bars i restaurants d'aquesta zona, però també els hi avancem que la voluntat de l'equip de govern és mirar d'ampliar totes les terrasses de bars i restaurants de la ciutat d'Igualada en la mesura que es pugui.
Els municipis del Bruc i Masquefa, però, pertanyen a la regió sanitària de l'àrea metropolitana sud i, per tant, encara no entren a la fase 1.
També passa a la fase 1 una part de la regió sanitària de Barcelona Sud. Es tracta de les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf, que no apareixien a la primera proposta del govern, però que es van afegir a última hora. Amb unes dades d'evolució de la Covid molt més favorables que l'àrea metropolitana de Barcelona han aconseguit avançar en la desescalada. Ens apropem a la reacció i ho fem de la mà dels companys de Penedès Televisió.
L'alcalde de Vilafranca i també delegat del govern al Penedès, Pere Regull, ha valorat positivament la notícia, al mateix temps que ha dit que no ens podem relaxar i que cal seguir les normes.
La veritat és que estic molt content en el sentit de que això significa un començament a la rehabilitació econòmica. Això vol dir que en aquest moment hi haurà empreses, comerços, negocis que estaran ja rumiant a veure com ja obrir portes i treballadors que podran recuperar la feina, que gent que està en ERTO, que podran veure si ja no tornen impuls. Jo crec que és fonamental, de la mateixa manera que és fonamental que la gent entengui que això no vol dir que tinguem la total llibertat per fer tot el que vulguem, sinó que s'han de complir més que mai, fixa't que dic, les normes que ens posen.
Com dèiem, no tot Catalunya passa a la fase 1. Es tracta de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, una àrea que comprèn 3 regions sanitàries i que des d'avui se situen en l'anomenada fase 0,5. Es tracta d'una fase intermitja entre la 0 i la 1 i que comporta algunes mesures d'alleugeriment. La Laia Sant Miquel, des de Mataró Audiovisual, ens explica com s'encara aquesta nova etapa a la capital del Maresme. Molt bon dia.
Bon dia. L'alcalde de Mataró, David Bote, va valorar positivament divendres l'entrada d'aquesta nova etapa a la ciutat.
Em sembla correcte i encertat, espero que així pugui ser. Hi ha una certa fase avançada que permeti que el comerç i algunes de les activitats de la ciutat funcionin d'una manera més àmplia del que han pogut fer aquestes setmanes de fase 0.
Així doncs, a partir d'avui a Mataró els comerços podran obrir sense necessitat de cita prèvia. A més, els museus tornaran a l'activitat amb un aforament reduït i les biblioteques podran tornar a oferir el servei de préstec. D'altra banda, es permetran els actes de culte religiós a un terç de la seva capacitat i s'ampliarà als assistents als funerals i vetlles a 10 persones en recintes tancats i 15 a l'aire lliure. El que no contempla aquesta fase intermèdia és l'obertura de terrasses ni de gimnasos. Tampoc es permetran els desplaçaments fora del municipi sense causa justificada.
I repassem les estadístiques diàries que ens deixa la Covid-19. 102 nous contagis deixen el nombre de casos registrats en un dia en la xifra més baixa des de l'inici del confinament. Les defuncions segueixen amb un augment estable, mentre que els pacients ingressats greus no paren de baixar. Ens ho explica la Diana Bermejo.
Es manté la tendència a la baixa. En les darreres 24 hores, els nous contagis registrats s'han situat en xifres anteriors al confinament. Han estat 102 els nous positius i pel que fa a les noves defuncions, s'han sumat 43 al quart dia consecutiu que estan per sota de les 50. Els pacients que ara mateix estan ingressats greus no arriben als 300. L'evolució de les morts hospitalàries segueix una tendència a l'aplanament i la xifra de pacients morts totals se situa en 6.595. Les defuncions diàries per coronavirus a Espanya han caigut fins a les 87, la xifra més baixa dels darrers dos mesos. Pel que fa als contagis diaris, estan per sota dels 500 i el còmput global de positius per PCR se situa en les 230.000 persones. La xifra de gent que ha superat la infecció és de prop de 150.000. Els contagis al món són més de 4,6 milions i 313.000 les víctimes mortals. Brasil s'ha situat ja com a quart país amb més infectats i el Regne Unit el que més casos té a Europa.
Doncs, precisament per evitar possibles rebrots, el govern espanyol regularà els propers dies l'ús obligatori de mascaretes en tots els espais públics. Respon així a una de les principals demandes de l'última videoconferència amb els presidents autonòmics. A més, el govern espanyol també ha decidit flexibilitzar els horaris en nuclis de menys de 10.000 habitants. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, explica el consens sobre la necessitat d'utilitzar les mascaretes.
Ara hi ha un consens molt ampli, una unanimitat, en que hay que reforzar la obligatoriedad del uso de la mascarilla y estamos evaluando esto con las comunidades autónomas y también con un conjunto de expertos para precisar en una orden ministerial en los próximos días la obligatoriedad de las mascarillas.
El president de la Generalitat, Quim Torra, ha tornat a reclamar el retorn de competències i el pagament pendent dels expedients de regulació temporal. Torra va advertir al president espanyol que fins que no recuperin totes les competències s'oposaran a la pròrroga de l'estat d'alarma que reclama Sánchez. La Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya veu bé el plantejament del Departament d'Educació d'obrir escoles i instituts quan s'entri en la segona fase del desconfinament, i això podria ser el mes de juny. Aquesta obertura seria a diferents velocitats perquè alguns alumnes puguin tornar a les aules. De tota manera, la FAPAC reclama concrecions al departament i que es compleixin totes les normes de seguretat. Lidón Gasull és la directora.
Bé, estem esperant les declaracions del conseller i alguna resolució del Departament d'Educació al respecte que d'alguna forma expliqui clarament com es faria aquesta obertura i com condicionaria a l'alumnat en el retorn de les seves classes i si es faria extensible a tot l'alumnat, com, quan i de quina manera.
I de cara al 14 de setembre, el departament vol iniciar el curs de forma presencial. Això obligaria a ampliar espais als centres i la plantilla de professors per poder reduir ràtios a la meitat a les aules. Educació planteja que el proper curs els centres funcionin en grups reduïts i estables, d'entre 12 i 13 alumnes a primària i d'un màxim de 15 a secundària. I donar llum en temps de coronavirus no és gens fàcil. Hi ha moltes dones que s'angoixen davant la possibilitat d'haver de parir a un hospital. Això ho constata l'Associació de Llevadores de Part a Casa de Catalunya, que calcula que les peticions d'informació s'han triplicat des que va començar el confinament. És una crònica de la Laura Ribas.
En aquest cotxet passeja l'Anushka. Va néixer fa un mes i mig al sofà de casa seva. En les últimes setmanes d'embaràs, els seus pares van decidir contractar els serveis d'una llevadora especialitzada per parir a casa. Era una idea que havien descartat al principi de l'embaràs pel cost econòmic que suposa, però el col·lapse dels hospitals per l'emergència sanitària els va fer canviar d'opinió.
Sentí mucho miedo porque sentía que ese parto que yo había soñado, que sea respetado, seguro, tanto para mí como para ella, la situación actual no se iba a poder llevar a cabo. Quizás mi esposo no iba a estar presente en ese momento tan importante.
L'Associació de Llevadores del Part a Casa de Catalunya ha detectat molt interès en aquesta opció entre les dones que han de donar a llum a la tardor davant la por d'un nou rebrot.
Potser hi ha dones que s'ho estan pensant amb més calma i dones que ho estan considerant com una opció quan potser abans no ho consideraven.
A Catalunya cada any neixen a casa uns 400 nadons.
La capacitat de transmissió de la Covid-19 dins de l'aigua s'ha demostrat que és molt baixa. Això ens garanteix el bany al mar i a les piscines aquest estiu. Tot i això, caldrà mantenir les distàncies i acotar l'aforament. Preveient, doncs, aquesta circumstància i que també els desplaçaments estaran limitats, es disparen les vendes de piscines i de parasols per preparar patis, terrasses i jardins. És una crònica d'Helena Puigdueta.
Es dispara la venda de piscines desmuntables fins al 150% en un sol mes. Vendes online i per telèfon, segons dades de l'empresa de jardineria Leroy Merlin, i que també confirma que s'han venut molts espais exteriors, parasols i pèrgoles. Tot plegat davant la intuïció que aquest serà un estiu atípic, sense grans viatges i on fins i tot els desplaçaments als llocs habituals de vacances poden quedar restringits. Però enmig de tanta incertesa, sembla que el bany al mar i a les piscines, com a mínim, està garantit. Sobretot després de saber-se que el contagi de la Covid-19 a través de l'aigua és poc probable. La sal i el clor ofereixen prou capacitat de desinfecció i la sorra de la platja, per temperatura i radiació, tampoc suposa una amenaça. Joan Grimal és investigador del CSIC.
A les piscines i balnearis, com que ja per normativa sanitària s'ha de tenir un cert nivell de clor, és suficient per eliminar el virus del Covid. A l'aigua de mar, la sal de l'aigua també elimina el virus.
A la vora del mar, el principal risc és el mateix que a peu de carrer. Per tant, aquest any, a les platges, fora aglomeracions i les tovalloles ben espaiades. Pel que fa als banys d'aigua dolça, a gorgs, rius, rieres, estanys o llacs, Joan Grimal recomana evitar-ne el bany, perquè, malgrat el baix risc, no contenen cap element desinfectant.
Aquesta màquina remou la sorra de la platja i la neteja de diversos objectes com pedres, borilles de cigarretes o plàstics. Fins aquí tot és normal, però aquest aparell també desinfecta la sorra a través d'ozó i aigua que estira pressió.
I amb això tens una absoluta garantia de que la platja està en perfecte estat, està neta, està lliure de qualsevol objecte i a més està desinfectada de tot el que són virus, bactèries i fongs.
Aquesta desinfecció en cap cas suposa un perill per a la salut de les persones. Per aquest motiu, diverses administracions de Catalunya, les Illes Balears o el País Valencià ja s'han interessat en adquirir-la. Aquesta empresa torrenca és pionera en aquest sector i exporta arreu del món. A banda d'aquesta màquina, Beachtrotters ha readaptat altres elements de la platja per adaptar-los a les mesures d'higiene actuals.
És la dutxa, tu no tens que apretar cap botó, sinó que és per simplement un detector, tu passes la mà per davant d'un detector i surt l'aigua. Això és aplicable tant a les dutxes com en el rentapeus.
El sector treballa contra rellotge per oferir solucions als municipis perquè tan aviat com es permeti es puguin obrir les platges i siguin espais lliures de Covid-19.
Aquest dilluns se celebra el Dia Internacional dels Museus sota el lema Museus per la Igualtat, Diversitat i Inclusió. Des de dissabte, centres museístics de tot el territori han obert les seves portes de manera virtual per donar a conèixer els seus fons i oferir tot tipus d'activitats en línia. Ens fixem en el Museu Diocesà de Lleida i també en un dels museus més visitats de Catalunya, el Museu Dalí, que treballa per poder obrir l'estiu.
Els museus Dalí no tornaran a obrir les seves portes fins a l'estiu. Aquest dilluns se celebra el Dia Internacional dels Museus, però el de Dalí va tancar les seves portes amb l'inici de la pandèmia i no farà cap activitat per celebrar aquesta diada. Actualment estan treballant en com serà la reobertura de cadascun dels espais que formen part del Triangle Dalinià, el Teatre Museu situat a Figueres, la Casa Port Lligat i el Castell de Púbol. Tot i que aquest dilluns la regió sanitària de Girona ja ha passat a la fase 1 i es permeten reobrir museus, els de Dalí continuaran tancats. L'any passat van rebre més d'un milió de visitants, però enguany, amb les fronteres tancades, serà molt difícil mantenir aquesta xifra. A més, el 80% de visitants són estrangers, així que ara estan treballant estratègies per atraure a més turisme nacional. De moment, ens quedarà la visita virtual per poder continuar gaudint de les obres d'art de l'Universal Dalí.
Bon dia. El Museu de Lleida, juntament amb els altres museus que integren la xarxa de museus de les Terres de Lleida i Aran, se suma a la iniciativa Obrim Finestres en motiu del Dia Internacional dels Museus. Ho farà a través de píndoles virtuals en les que abordarà el dietari del bisbe Meseguer i la seva relació amb la majoria de peces d'art que conté el museu. El director del museu, Josep Giral, explica que amb el recorregut es connecten els pensaments i la manera d'actuar de Meseguer del segle XIX amb la manera de presentar les obres avui dia.
És un dietari de finals del segle XIX, des del 1896, 93, 94, 95 i 96. És un dietari que el bisbe va recorrent el territori del bisbat, i va apuntant de quina manera ingressen les peces.
El centre d'alt rendiment de Sant Cugat reobre avui. Ho farà, això sí, a un terç de la seva capacitat i amb moltes incògnites. Al voltant de 100 esportistes podran entrenar-se amb un horari límit. Només podran fer-ho durant 2 hores i mitja. A més, no es podran fer servir el menjador ni els vestidors. La major part dels esportistes que hi aniran avui seran els de piscina, waterpolo, artística i natació. Les piscines es desinfectaran, a més, després de cada ús. Cada esportista haurà de respondre a un qüestionari i només si es detecta algun símptoma seran sotmesos a un test. Abans d'entrar a les instal·lacions, se li prendrà la temperatura. A més, no podran accedir ni fisios ni psicòlegs esportius i els entrenadors només entraran si és estrictament necessari. I el noi a Freixenet d'hoquei patins ha anunciat fa uns minuts que Ferran López serà el nou tècnic a partir de la temporada vinent. López ja havia estat entrenador del club durant 8 anys i amb ell es van aconseguir una Copa del Rei, una Copa Cers i una Continental. El 2014 va ser el gran any del Noia. Ferran López va guanyar la segona Copa Cers de la història del club amb un gol d'Esteller als últims segons de la final contra el Braganza. Aquell mateix any l'equip va guanyar la Copa Continental al Palau Blaugrana, imposant-se al Barça per 5-6 en una final que va ser èpica.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. La xarxa de comunicació local.
Durant el confinament utilitzem tot tipus de dispositius per relacionar-nos socialment. Per fer-ho amb seguretat convé que a les xarxes socials desconfiem de les propostes de desconeguts i que en cap cas enviem ni fotografies ni vídeos íntims. Les aplicacions que utilitzem han de ser segures i cal vigilar amb les nostres dades personals. Verificar sempre la publicitat que rebem anant a la font original. Durant el confinament, connecta't amb seguretat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Tell me what you've done for me. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Vanessa Raja.
Bon dia. A partir d'avui, pràcticament tot Catalunya entra a la fase 1 de desconfinament, menys Barcelona i la seva àrea metropolitana, que encara no hi arriben, però sí que veuran reduïdes una mica les restriccions. Lleida, Girona, Catalunya Central, Garraf i el Penedès avancen aquest dilluns un grau en la desescalada. I això vol dir, entre d'altres coses, que tornen a obrir les terrasses de bars i restaurants i que es permeten les trobades de fins a 10 persones. El petit comerç també podrà obrir sense haver de donar cita prèvia als clients. Aquesta última és precisament la principal excepció que també s'autoritza a la capital catalana, al Baix Montseny, al Maresme i altres comarques metropolitanes en aquesta fase 0 i mig que se'ls ha autoritzat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns. Avui és 18 de maig i avui recuperem el format presencial als estudis de la xarxa. Repassem altres qüestions de l'actualitat, com per exemple que els nous contagis per coronavirus cauen a la meitat en un sol dia a Catalunya i es queden en 102, la xifra més baixa de tot el confinament. Els morts continuen a la baixa, també, malgrat un lleu repunt en 43 víctimes. El govern espanyol regularà els propers dies l'ús obligatori de mascaretes en els espais públics. Respon així a una de les principals demandes de l'última videoconferència amb els presidents autonòmics. A Catalunya, Quim Torra ha tornat a reclamar el retorn de competències i el pagament pendent dels expedients de regulació temporals. La Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes demana més concrecions i garanties de seguretat pel retorn a les aules que Educació preveu quan s'arribi a la fase 2 de desconfinament. La idea del govern és començar el curs que ve amb grups d'un màxim de 15 alumnes. Avui és el Dia Internacional dels Museus. Coincideix enguany amb la jornada en què els equipaments ja poden tornar a obrir a tot Catalunya. Sigui com sigui, la majoria està adaptant els espais i ofereix els seus fons en línia. D'aquesta i d'altres qüestions, per cert, en parlarem d'aquí uns minuts amb la consellera Vilallonga. I el CAR de Sant Cugat és l'únic centre d'alt rendiment que pot obrir les portes aquest dilluns. La mesura de desconfinament podria beneficiar d'entrada un centenar d'esportistes, però mai de manera simultània per respectar les normes de seguretat. Catalunya s'acomiada del confinament més estricte i a partir d'aquest dilluns pràcticament tot el país es troba ja a la fase 1 de la desescalada. I entren de ple Lleida, Girona, Catalunya Central, Garraf i el Penedès. Mentrestant, Barcelona i la resta de l'àrea metropolitana es queden encara a mig camí, però també podran obrir els comerços, per exemple, sense necessitat de cita prèvia. El subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ens parla de les principals novetats a les zones on a partir d'avui entra en vigor la fase 1 del desconfinament.
Primer, l'activitat comercial. Poden obrir les superfícies comercials de més de 400 metres quadrats, sempre i quan es limiti aquesta superfície que excedeix als 400 metres quadrats. Es poden fer promocions econòmiques sempre i quan no hi hagin aglomeracions. I, finalment, com a novetat, la pràctica esportiva professional o federada es pot realitzar fora del municipi, dins de la regió sanitària corresponent i de forma individual. A més, en aquesta fase zero avançada també podran obrir biblioteques i museus. I no podran realitzar-se l'obertura d'allotjaments turístics ni activitats de turisme actiu a la natura.
Això pel que fa a les regions sanitàries que avancen una fase. Recordem, però, que Barcelona ciutat, la resta del Barcelonès, el Maresme, el Vallès Oriental, l'Occidental i el Baix Llobregat es queden en fase 0, però, això sí, ampliada. Això també implicarà novetats en aquestes comarques.
Els comerços poden obrir sense cita prèvia, es reprenen les activitats de vetlla, es permet assistir als centres de culte i, en tot cas, el que és important recordar és que no es permet l'obertura de terrasses i no es permet la trobada de grups socials de 10 persones, que sí que es permet en la fase 1.
Doncs de nou trepitgem el territori. Hem passat per Girona per veure com entraven en aquesta fase 1. Ara anem a veure-ho com passa tot plegat a Lleida. I ahir tenim l'Eva Cortijo i Josep Maria Soler, que ens expliquen quin és l'ambient en aquestes primeres hores de desescalada a la ciutat. Eva, què tal? Molt bon dia. Explica'ns.
Doncs mira, estem aquí a Lleida, a la plaça Joan Vilagrassa del barri de Pardinyes, amb un dels bars que estrena terrassa aquest dilluns. Això sí, una terrassa al 50%, amb tres taules, on, en una zona on hi hauria d'haver sis taules. I tenen ja el primer client del dia, el Miquel. Miquel, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Com sent això de fer el primer cafè del desconfinament?
Pues recuperant sensacions de tornar a la normalitat després d'aquests mesos tan, tan durs que ha sigut. Molt bé, molt bé, molt alegre, molt content.
Això sí, tu el comences una mica light, aquest cafè, eh? Descafeïnat, em deies.
Sí, 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 sí. Sí, perquè l'altre és massa canyero. Molt bé, molt bé.
Doncs el Miquel és el primer client d'aquesta cafeteria ubicada al barri de Pardinyes de Lleida. Sí que és veritat que aquí el moviment a les zones comercials, com l'eix comercial o com la plaça Ricard Viñes o altres places com la plaça Europa, comença una mica més tard. És el fet, comença a partir de les 10, quan obren també els comerços, que avui els més petits de 400 metres ja podran obrir també amb cita prèvia. Ahir, per exemple, hi ha molts altres comerços com llibreries que el que explicaven posaven missatges a les xarxes socials dient que gràcies per la confiança de la gent, que avui mateix ja no cal demanar cita prèvia per anar a mirar llibres o per anar a buscar roba en segons quins comerços. Pel que fa a les cafeteries, moltes han optat per no obrir, perquè clar, no els hi surt a compte. I un altre problema que tenen, diuen, és la manca d'informació. En aquest cas, aquesta cafeteria té tres taules on n'hi hauria d'haver sis. Podrien ampliar, poden ampliar, de fet, els hi han demanat que demanin possibilitats d'ampliació, però el que no tenen encara són respostes a aquesta ampliació, si l'hauran de pagar part, si no. I una mica és tot això el que els comerciants i els propietaris de bars i restaurants s'estan trobant aquí a la ciutat de Lleida. En aquest cas, molts també el que opten és obrir la terrassa i també servir el menjar a domicili, és a dir, o take away, el ve a buscar el mateix client, o alguns fins i tot el porten.
Sens dubte, aquest client és la viva imatge de la felicitat amb aquest primer cafè després de moltes setmanes a la terrassa d'un bar. Una imatge que feia molt de temps que no les veieu aquí a Lleida. Gràcies, Eva, gràcies, Josep Maria, per aquesta connexió, per veure com es lleva també Lleida ara mateix, la ciutat més gran de Catalunya, que està en fase 1. Que vagi molt bé també, companys, molt bon dia. Hem conegut com fa front al canvi de fase, com veiem, la ciutat de Lleida, però veiem, per exemple, què passa a la Catalunya central, a una de les zones que ha viscut el confinament més dur de tota aquesta pandèmia de la Covid-19. Marxem fins a Igualada, ens ho expliquen els companys de Canal Taronja Anoia.
Bon dia. Des d'avui la Conca d'Òdena i bona part de la comarca de l'Anoia ja són dins la fase 1 del desconfinament. Per tant, el territori amb el brot inicial i més virulent de Catalunya de la Covid-19, que va obligar a confinar 4 municipis de forma perimetral, ja pot gaudir dels beneficis d'aquesta nova fase de desescalament. La situació ara mateix a la zona està controlada. Hi ha llits d'hospital i UCI lliures i la mortalitat s'ha igualat amb els decessos habituals de la Conca. Un dels canvis principals en aquesta nova fase és que la Rambla Sant Isidre es tallarà el trànsit de forma permanent. Així ho explica l'alcalde d'Igualada, Marc Castells.
Ateses les mesures sanitàries que limitaven l'aforament, això permetrà doncs, tenir una major capacitat en els bars i restaurants d'aquesta zona, però també els hi avancem que la voluntat de l'equip de govern és mirar d'ampliar totes les terrasses de bars i restaurants de la ciutat d'Igualada en la mesura que es pugui.
Els municipis del Bruc i Masquefa, però, pertanyen a la regió sanitària de l'àrea metropolitana sud i, per tant, encara no entren a la fase 1.
Parlem ara d'estadístiques perquè 102 nous contagis deixen el nombre de casos registrats en un dia en la xifra més baixa des de l'inici del confinament. Les defuncions segueixen amb un augment estable, mentre que els pacients ingressats greus no paren de baixar. Ens ho explica la Diana Bermejo.
Es manté la tendència a la baixa. En les darreres 24 hores, els nous contagis registrats s'han situat en xifres anteriors al confinament. Han estat 102 els nous positius i pel que fa a les noves defuncions, s'han sumat 43, el quart dia consecutiu que estan per sota de les 50. Els pacients que ara mateix estan ingressats greus no arriben als 300. L'evolució de les morts hospitalàries segueix una tendència a l'aplanament i la xifra de pacients morts total se situa en 6.595. Les defuncions diàries per coronavirus a Espanya han caigut fins a les 87, la xifra més baixa dels darrers dos mesos. Pel que fa als contagis diaris, estan per sota dels 500 i el còmput global de positius per PCR se situa en les 230.000 persones. La xifra de gent que ha superat la infecció és de prop de 150.000. Els contagis al món són més de 4,6 milions i 313.000 les víctimes mortals. Brasil s'ha situat ja com a quart país amb més infectats i el Regne Unit el que més casos té a Europa.
Doncs precisament per evitar possibles rebrots, el govern espanyol regularà els propers dies l'ús obligatori de mascaretes en tots els espais públics. Respon així a una de les principals demandes de l'última videoconferència amb els presidents autonòmics. A més, el govern espanyol també ha decidit flexibilitzar els horaris en nuclis de menys de 10.000 habitants. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, explica el consens sobre la necessitat d'utilitzar les mascaretes.
Hay un consenso muy amplio, una unanimidad, en que hay que reforzar la obligatoriedad del uso de la mascarilla y estamos evaluando esto con las comunidades autónomas y también con un conjunto de expertos para precisar en una orden ministerial en los próximos días la obligatoriedad de las mascarillas.
I a Catalunya, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha tornat a reclamar el retorn de competències i el pagament pendent dels expedients de regulació temporals. Torra va advertir al president espanyol que fins que no recuperin totes les competències s'oposaran a la pròrroga de l'estat d'alarma que reclama Sánchez. La Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya veu bé el plantejament del Departament d'Educació d'obrir escoles i instituts quan s'entri a la segona fase del desconfinament, i això podria ser el mes de juny. Aquesta obertura seria a diferents velocitats perquè alguns alumnes puguin tornar a les aules. De tota manera, la FAPAC reclama concrecions al Departament i que es compleixin totes les normes de seguretat. Lidón Gasull és la directora.
Bé, estem esperant les declaracions del conseller i alguna resolució del Departament d'Educació al respecte que d'alguna forma expliqui clarament com es faria aquesta obertura i com condicionaria a l'alumnat en el retorn de les seves classes i si es faria extensible a tot l'alumnat, com, quan i de quina manera.
De cara al 14 de setembre, el departament vol iniciar el curs de forma presencial. Això obligaria a ampliar espais als centres i la plantilla de professors per poder reduir ràtios a la meitat. Educació planteja que al proper curs els centres funcionin en grups reduïts i estables, d'entre 12 i 13 alumnes a primària i d'un màxim de 15 a secundària. I el teletreball ha passat de ser un concepte llunyà a una realitat per a molts catalans. La seva implantació a correcuita, però, ha provocat que s'estigui aplicant a moltes deficiències. Tantes que només 3 de cada 10 persones que han hagut de teletreballar durant el confinament triarien seguir amb aquesta modalitat de feina a distància després de la crisi sanitària. Quins són els pros i quins són els contres del teletreball? Ens ho explica el nostre company David Fleta.
Un estudi del Banc d'Espanya diu que el teletreball ha passat del 8% al 33% durant el confinament. Que teletreballem més és evident. La pregunta és, teletreballem bé? La resposta no és clara. Depèn a qui preguntem. Segons un estudi de la Pompeu Fabra, ho fem prou bé. El 81% d'encastats creu que la qualitat de la feina no s'ha vist afectada i el 55% dels treballadors volen continuar teletreballant després del confinament. En canvi, un altre de la Universitat Oberta diu al contrari. Treballem més hores. El teletreball genera estrès i crea la sensació d'estar desbordat, sobretot en famílies amb fills a casa. Tant que només 34 de cada 100 treballadors volen continuar teletreballant. Els principals problemes? Estar sempre disponible, seguir horaris extensos i no tenir descansos.
I no, per exemple, no basar-se en les videoconferències continuades i no fer que la gent hagi de, potser, estar contínuament informant sobre el que estan fent, sinó donar més autonomia a que la gent s'autoorganitzi el seu propi treball. Altres qüestions que ajudarien a no estar tota hora treballant seria que el treballador també fos capaç de separar vida personal i vida laboral, però en aquest context de confinament absolut o quasi absolut és molt difícil.
La por a perdre la feina, la cultura de la presencialitat i la necessitat de mostrar compromís amb l'empresa empenyen el treballador a no desconnectar.
La capacitat de transmissió de la Covid-19 dins de l'aigua s'ha demostrat que és molt baixa. Això ens garanteix el bany al mar aquest estiu. Per això algunes empreses ja han començat a treballar per tal de garantir-ne la seguretat. És el cas d'una empresa de Torredembarra que ha dissenyat en temps rècord una màquina per desinfectar la sorra de les platges. Ens ho explica el nostre company de TAC12, Jordi Murtró.
Aquesta màquina remou la sorra de la platja i la neteja de diversos objectes com pedres, borilles de cigarretes o plàstics. Fins aquí tot és normal, però aquest aparell també desinfecta la sorra a través d'ozó i aigua que estira pressió.
I amb això tens una absoluta garantia de que la platja està en perfecte estat, està neta, està lliure de qualsevol objecte i a més està desinfectada de tot el que són virus, bactèries i fongs.
Aquesta desinfecció en cap cas suposa un perill per a la salut de les persones. Per aquest motiu, diverses administracions de Catalunya, les Illes Balears o el País Valencià ja s'han interessat en adquirir-la. Aquesta empresa torrenca és pionera en aquest sector i exporta arreu del món. A banda d'aquesta màquina, Beach Trotters ha readaptat altres elements de la platja per adaptar-los a les mesures d'higiene actuals.
És la dutxa, tu no tens que apretar cap botó, sinó que és per simplement un detector, tu passes la mà per davant d'un detector i surt l'aigua. Això és aplicable tant a les dutxes com en el rentapeus.
El sector treballa contra rellotge per oferir solucions als municipis perquè tan aviat com es permeti es puguin obrir les platges i siguin espais lliures de Covid-19.
Aquest dilluns se celebra el Dia Internacional dels Museus sota el lema Museus per la Igualtat, Diversitat i Inclusió. Un dia que pren una rellevància especial, ja que coincideix amb el primer dia, la primera jornada, que aquests espais poden tornar a obrir, això sí, amb limitacions d'aforament. Un petit senyal de relativa normalitat en un sector cultural que ha rebut molt fort a causa de la pandèmia. Tot ha tancat, teatres, museus, cinemes, llibreries, sales de concerts, festivals, i ha passat una factura molt alta amb milers de treballadors que s'han quedat sense feina i milions d'euros que s'han perdut. El Departament de Cultura, de fet, té a punt una línia de subvencions per valor de 8 milions d'euros per ajudar aquestes empreses a superar la situació. De tot plegat en parlem en els propers minuts i ja la saludem a la consellera de Cultura, la senyora Maria Àngela Vilallonga. Senyora Vilallonga, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
A veure, podem dir que avui és el primer dia que el sector comença a respirar una mica amb aquesta obertura dels museus, ni que sigui amb limitacions?
Bé, de fet, el primer museu que obrirà demà, que serà el Museu de Tarragona, l'Arqueològic de Tarragona. Però sí que és cert que a partir d'avui es poden començar a obrir els museus i potser sí que és una mostra d'una mica de normalitat, una normalitat diferent de la que teníem fins ara, certament. Hem patit aquests 2 mesos de confinament i ara volem tornar a sortir al carrer. Avui, però, el Dia Internacional dels Museus encara el celebrem en el confinament i, per tant, des de les xarxes, amb una grandíssima activitat. Suposo que heu pogut veure aquest cap de setmana.
Sí, doncs sí, la veritat és que les noves tecnologies han estat realment un gran flotador per poder sobreviure en aquests temps de confinament. Consellera, és evident que aquesta crisi ha castigat moltíssim el sector cultural i tot apunta que serà també el sector que més tard acabarà sortint d'aquest confinament o que més tard acabarà recuperant aquesta normalitat. Quin diagnòstic fan des del Departament dels efectes secundaris d'aquesta crisi en el sector cultural? Com quedarà tot plegat?
Bé, com quedarà encara no ho acabem de saber, perquè tot just estem passant encara aquests dies de confinament extrem. La cultura és precària, això és un fet des de fa molts anys, i aquesta precarietat s'ha accentuat amb aquesta aturada generalitzada de tota l'activitat. Però el que sí que és cert és que la cultura ens ha ajudat a salvar-nos a nosaltres mentalment i anímicament durant tots aquests 2 mesos, perquè ha estat present a les xarxes. Hem pogut veure concerts des dels balcons. Hem pogut sentir cant coral, que també es realitzava. 700 persones el dia de Sant Jordi van fer una gran cantada. És a dir, la cultura ens ha estat ajudant i nosaltres hem d'ajudar la cultura. Que el diagnòstic és duríssim, perquè s'han perdut moltes hores d'obertura, de teatres, de museus, absolutament de tot, i esperem que ens podrem recuperar en algun moment. Treballem per això en el Departament de Cultura. Hem fet un pla de rescat, estem fent uns plans de desconfinament. El pla de rescat ens hi vam posar des del primer dia, vam ser dels primers a sortir. I bé, aquest pla de rescat, que l'hem anomenat així, era primer per ajudar el sector a pal·liar els efectes immediats, però també a continuar acompanyant el sector en aquests temps durs que encara queden per venir. Perquè començarem a sortir, o hem començat a sortir al carrer, però no sabem fins a quin punt omplirem en aquest terç d'aforament els museus, no sabem com reaccionarem les persones per tornar a entrar als museus, per entrar als teatres, com pugui dir. En fi, hem de veure una mica tot, estem expectants, estem estudiant totes les possibilitats i ara, sobretot, estem fent el pla de desconfinament, perquè sigui amb totes les mesures sanitàries necessàries.
Aquest pla de rescat, consellera, porta una línia de subvencions afegida per valor de 8 milions d'euros, si no anem errats. A qui va destinat? Quin criteri se seguirà per atorgar aquestes ajudes directes al sector?
Bé, aquests 8 milions són els que es van aprovar a l'ISEC en el Consell d'Administració de la setmana passada, però tenim moltes més mesures que anem aprovant. Avui, precisament, l'OSIC també aprova unes convocatòries que publicarem. Volem no deixar a ningú fora i, per tant, estem fent mesures per anar des dels creadors, des dels treballadors tècnics dels concerts fins als grans equipaments, seguint absolutament tot el procés de tota la cultura en general, des dels petits autònoms, petits empresaris, fins als grans equipaments que són els museus o el Teatre Nacional, el Liceu, el Palau. Intentem no deixar al marge a ningú, que no és pas fàcil, ja us ho podeu imaginar. És el que fem des del Departament de Cultura, és anar insistint que a cultura necessitem molts diners. Els diners del pressupost del 2020 els necessitem reestructurar, però necessitem també que vinguin diners de fora. Esperem diners d'Europa, si és que és possible que ens arribin. Els necessitem tots per ajudar a tothom, perquè no quedi ningú al marge.
Què li sembla, per exemple, que es pugui viatjar amb avió colze a colze amb els passatgers, amb la mascareta posada, això sí, i que, per exemple, no es pugui compartir la platea d'un teatre, que a fi de comptes les condicions són les mateixes? Com veu aquestes imatges, què pensa?
Sí, i me les passen i veig els avions plens de gent amb mascaretes i les platees dels teatres encara buides. Però estem treballant perquè es pugui arribar a obrir el teatre bé, amb un aforament limitat, però bé. I estem fent reunions amb el sector des del primer moment. Encara aquesta setmana, després d'aquesta entrevista que m'estan fent, tinc més reunions amb el sector. Intentem fer amb ells i esperem que tot sigui sostenible, perquè una cosa és obrir el teatre amb un aforament limitat i l'altra cosa és que això sigui sostenible. Per tant, hem d'equilibrar tot plegat. I això ja sabem que no és pas fàcil. No volem ser els últims en ser desconfinats. Això també ho tenim clar des del començament. Però aquest desconfinament ha de ser sostenible econòmicament. En això estem.
Doncs, Maria Àngela Vilallonga, consellera de Cultura, moltíssimes gràcies per haver-nos atès uns minuts. Que vagi molt bé. Molta sort al sector de la cultura, que la necessitarà. I cuidis, sobretot, això és important. Que vagi bé, molt bon dia.
Moltes gràcies. Sense la cultura no seríem Catalunya.
Doncs això és important.
Ho hem de tenir molt clar tots plegats. Moltíssimes gràcies. Molta salut també per a vosaltres i gràcies per l'atenció que heu tingut.
Adéu, molt bon dia.
Bon dia.
El centre d'alt rendiment de Sant Cugat reobre avui. Ho farà, això sí, a un terç de la seva capacitat i amb moltes incògnites. Al voltant de 100 esportistes podran entrenar-se amb un horari límit. Només podran fer-ho durant 2 hores i mitja. A més, no es podrà fer servir el menjador ni tampoc els vestidors. La major part dels esportistes que hi aniran avui seran a la piscina, a waterpolo, artística i natació. Les piscines es desinfectaran, a més, després de cada ús. Cada esportista haurà de respondre a un qüestionari i només si es detecta algun símptoma serà sotmès a un test. Abans d'entrar a les instal·lacions se li prendrà la temperatura, a més, no podran accedir ni fisios ni psicòlegs esportius i els entrenadors només entraran si és estrictament necessari. I mentre el futbol professional va fent passes endavant per reprendre la competició,
amb l'inici dels entrenaments. En el cas del futbol femení, les jugadores continuen a casa i sense saber si es reprendrà el curs i com es farà. La federació va decidir posar punt i final a la Lliga i deixava el Barça com a campió. La blaugrana Aitana Bonmatí explica com està vivint tot plegat. És una crònica de Canal Blau.
En el moment de l'aturada lliguera, el Barça era el líder invicte i tenia 9 punts d'avantatge respecte a l'Atlético de Madrid, el segon. Havia guanyat 19 dels 21 partits disputats, concedint només 2 empats i tenia els millors registres de gols a favor i en contra.
Penso que era el més just, perquè al final tu mires la trajectòria de la Lliga, mires el que hem fet durant tota la temporada, anem a 9 punts de les segones i crec que també s'ha de premiar a les que ho han fet bé fins ara. El bonic, sobretot, de guanyar títols són les celebracions que hi ha després, no? I bueno, és una cosa que queda pendent per quan puguem tornar a reunir-nos.
La Lliga està acabada, però la temporada encara no. Bonmatí i el Barça, així com la resta de clubs, estan pendents de notícies de les autoritats i els ens organitzatius per saber què passa ara, tant amb la Copa de la Reina com amb la Champions, que són les dues competicions on encara està en joc l'equip blaugrana i on encara no hi ha decisió oficial sobre la seva continuïtat o no.
I el noia Freixenet d'hoquei patins ha anunciat fa uns minuts que Ferran López serà el nou tècnic a partir de la temporada vinent. López ja havia estat l'entrenador del club durant 8 anys i amb ell es va aconseguir una Copa del Rei, una Copa de Cers i una Continental. El 2014 va ser el gran any del noi en Ferran López. Va guanyar la segona Copa Cers de la història del club amb un gol d'Esteller als últims segons de la final contra el Braganza. Aquell mateix any l'equip va guanyar la Copa Continental al Palau Blaugrana, imposant-se al Barça per 5-6 en una final que va ser del tot èpica.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast. La xarxa de comunicació local.
Durant el confinament, els nens i nenes han de continuar aprenent en línia des de casa. Per això cal planificar quines tasques escolars requereixen l'ús de pantalles, habilitar, si és possible, un espai tranquil per dur-les a terme, acompanyar els infants en l'aprenentatge i aconsellar-los sobre com cercar la informació i no oblidar-se de fer petits descansos. Durant el confinament, aprofitem les eines digitals i aprenem amb les pantalles. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
L'endevinalla de la quincalla. Una producció de Judit Cubeña Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
Ja som aquí, els de l'endevinalla de la quincalla. Cada setmana us portem frases fetes, dites i refranys per no perdre cap paraula. El català només ens té a nosaltres. Recordeu de compartir-lo amb tothom.
Avui serà, avui sí, el darrer programa amb els proverbis que comencen amb qui.
Sí, avui va de veres. En direm uns quants més. Per exemple, qui sembra cards, espina recull.
Qui no sap callar ses faltes, menys callarà les dels altres.
Qui vol estar ben servit, ell mateix s'ha de fer el llit.
Qui no castiga l'infant, no el pot blegar quan és gran.
Ah, mira, i aquest diu, qui vol viure, de tot s'ha de riure.
Quanta raó que té. Com aquest, que diu, qui no en maneja, no en trenca. Que també té la versió de qui no en remena, no en trenca. I segur que saps que qui bé fa, per ell farà.
Home, sí, aquest l'havia sentit. I tu havia sentit mai, qui desitja amic sense defalliment, mai no el trobarà, ni estrany ni parent.
Doncs sí que ets pessimista. Mira, qui té duros, fuma puros. Qui no en té, fuma paper, que deia aquell.
I qui té rals,
fuma ideals.
Au, va, que qui menja fel no pot escopir mel.
I recordes com acabava el del darrer programa?
Sí, deia així. Qui de les cases dels altres fa cabal, de la seva en fa corral.
I ara, doncs, que pensin com acaba aquest. Quin és de mena? Mai...
Nana, nana.
Quin és de mena mai...
I recordeu que la bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la Quincalla, amb les veus de Judit Cubeña Guàrdia i Abel Font.
La xarxa de comunicació.